Vila.
Bon dia i bon Nadal. Són les 12. A aquesta hora ja han acabat les ofrenes florals a la tomba del president Francesc Macià al cementiri de Montjuïc de Barcelona, avui precisament que fa 89 anys de la seva mort el dia de Nadal de l'any 1933. A l'acte hi han assistit el govern de la Generalitat, membres de la mesa del Parlament i partits i entitats. Qui ha parlat ara a aquesta hora ha estat el líder dels republicans, Oriol Junqueras. Anem cap allà a Barcelona, Josep Ferrer.
Junqueras ha comparat les crítiques que va rebre en vida Macià amb les que està rebent el seu partit per les darreres actuacions. El president d'Esquerra Republicana ha aprofitat l'homenatge a Francesc Macià per demanar unitat i treballar plegats pel país.
Si tots aquests que en lloc de fer feina parlen, es dediquessin a treballar i a treballar al costat del país, segur que encara podríem anar una mica més enllà i que podríem anar-hi una mica més de pressa.
El diputat de la CUP, Carles Riera, ha demanat la independència de Catalunya per acabar amb la repressió de l'Estat espanyol. De fet, la lloança a la figura de Macià i la crítica al discurs del rei Felip VI i a la institució que representa han centrat la majoria d'intervencions polítiques.
Gràcies, Josep. Encara en plana política, el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha carregat contra el govern de Pere Aragonès per l'aprovació dels pressupostos i els hi retreu que hagin posat les coses difícils per arribar a un acord. Ho ha dit en una entrevista a l'agència EFE.
Veurem com acaba, no? Però jo crec que aquest govern no té recorregut. Ho crec sincerament. Crec que està intentant allargar una situació que s'està caracteritzant pel bloqueig i pel desgovern.
Collboni li recrimina als republicans que no hagin acceptat la mà estesa dels socialistes per aprovar els comptes de la Generalitat abans d'acabar l'any. I un apunt en plan econòmic. Espanya és el quart país amb la millor evolució econòmica aquest 2022, segons The Economist. Una posició, però, que ha de compartir amb Israel. El mitjà britànic ha avaluat a 34 països de l'OCDE, la gran majoria d'ells rics, amb 5 indicadors com el PIB, el deute públic o la inflació. The Economist destaca en aquest últim ítem que Espanya no necessita fonts energètiques de Rússia i per això ha rebut millor puntuació que d'altres. L'estudi, però, preveu que el creixement econòmic del sud d'Europa serà efímer per culpa de l'elevat deute i l'envelliment de la població. Tot i això, també apunta que és probable que les diferències entre els països estudiats continuïn durant el 2023, sobretot entre aquells que depenen del subministrament de l'energia de Putin i els que no. I ara, els esports. El davanter del Barça, Robert Lewandowski, insisteix que la sanció de 3 partits que li ha caigut pel seu gest al Sadar és injusta després que el Tribunal Administratiu de l'Esport hagi denegat al Barça la cautelar. El davanter polonès ho ha dit en una entrevista a Mundo Deportivo.
No li vaig dir res a l'àrbitre, li vaig dir a l'entrenador, a Xavi. I per mi no vol dir res lleig. No entenc que m'hagin caigut 3 partits de sanció per això, de debò. No me'ls mereixo i ho dic amb tota seguretat.
Lewandowski no podrà jugar en Lliga fins al 29 de gener, però sí que podria fer-ho a la Supercopa d'Espanya i al partit del dia 4 de setzens de final de la Copa del Rei contra l'Intercity. Mentrestant, a aquesta hora és en marxa la tradicional Copa Nadal a les aigües del Port de Barcelona. Els nedadors han de completar un recorregut de 200 metres amb sortida i arribada davant de l'estàtua de Colom. Aquest any, la cursa més antiga d'aigües obertes d'arreu d'Espanya compleix 113 edicions. Amb rècord de participació femenina, s'hi han inscrit 129 nedadores en totes les categories. De cara a la tarda, el bàsquet nord-americà agafarà el protagonisme. Hi haurà 5 partits de la NBA, 3 dels quals seran en un bon horari aquí a Catalunya. A les 6 de la tarda, Knicks Sixers. A 8:45 del vespre, Mavericks Lakers. I a les 11 de la nit, Celtics Bucks. Pel que fa al temps, l'ambient de les pròximes hores tornarà a ser càlid per l'època, amb temperatures al voltant dels 20 graus a prop de la costa, fins i tot per sobre de les comarques gironines, on puntualment es fregaran els 25 graus. El sol continuarà dominant el conjunt del país, però els núvols baixos i les boires, que encara es mantenen alguns punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre, no acabaran de trencar-se del tot. Aquí és on l'ambient continuarà més normal per les dates més hivernals. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora i al portal de notícies RACU.cat.
Hola a tots, sóc la Maria de Sant Feliu de Guíxols i voldria desitjar a l'equip del Via Lliure i a tota l'audiència del programa un molt bon Nadal i un feliç 2023. Una abraçada a tots.
Avui que és 25 de desembre, avui que és dia de Nadal i que esteu sentint avui aquesta programació especial de RAC1, programació que se sentirà i es repetirà, per tant no sabem exactament si ens esteu escoltant al matí o al vespre, però sí que volíem explicar-vos una història que és coneguda, però que a vegades no en sabem exactament els detalls. Tal dia com avui, de fa una mica més d'un segle, l'any 1914, el dia 25 de desembre, en plena Primera Guerra Mundial, Europa estava, en fi, envoltada de guerra duríssima, va tenir lloc, en el dia de Nadal, una de les històries més colpidores, més emotives de les que estiguin constància, sigui en temps de guerra o en temps de pau, perquè enmig d'aquesta guerra tan crua, els fusells, les metralladores, els canons van silenciar-se durant unes hores, durant un dia i mig, quan soldats britànics i alemanys van fer una mena de treva pràcticament improvisada per poder celebrar el Nadal. Van abandonar les trinxeres, van confraternitzar, que és una de les paraules que surten en el document de què parlarem avui, i fins i tot van jugar un partit de futbol abans de reprendre els combats hores després. L'il·lustrador mallorquí i professor a Belles Arts de la Universitat de les Illes Balears, Toni Galmés, ha convertit aquesta història, que forma part, insisteixo, de la història, de la historiografia, en un conte de Nadal, protagonitzat per un soldat de cada bàndol, en Gunther i en Tommy, dirigit especialment, en aquest cas, al públic infantil. El llibre, el còmic, es diu La Treva, l'ha publicat La Galera i és un cant a la pau, a la convivència i a l'esperança en un moment en què aquests conceptes són més necessaris que mai perquè la guerra no se n'ha anat. Què tal, Toni Galmés? Com estàs? Bon dia, bon Nadal.
Molt bon dia i bon Nadal a tothom.
Bueno, deixa'm posar, amb aquesta música que estàvem sentint tan esplèndida, deixa'm posar una cançó que és bastant clau en aquest llibre i que és clau en aquesta història. Situa la història en un dels bàndols de la Primera Guerra Mundial i com els soldats anglesos, els soldats britànics, senten des d'una banda de la trinxera en aquesta Primera Guerra Mundial el Santa Nit alemany, no? Un cant que els britànics ja coneixen en la seva pròpia llengua. És a dir, Toni, malgrat es mataven, en el fons cantaven les mateixes cançons, no?
Cantaven les mateixes cançons, és una Nadala conegudíssima arreu del món, no? Sí, quina meravella sentir-la ara, avui és dia de Nadal. En definitiva, va ser com el punt d'unió, diria, el punt d'unió que els va fer sortir de les trinxeres en aquell moment, en aquell precís, quan la guerra just acabava de començar. Mm-hmm. I molts de soldats no sabien ni per què estaven allà, en realitat.
Clar, és probable, Toni, que això, no sé fins a quin punt s'ha explicat a la història, sí que es diu que hi ha hagut algunes vegades que una part de la població no s'ha cregut aquesta història, com si fos tan increïble, no? No pogués ser real, no? Però és que tant com m'ho expliques és molt interessant, perquè al final són dos bàndols que estan enfrontats, que bàsicament es volen aniquilar una a l'altra, no? Que tenen aquest objectiu, i tu no saps què està fent l'altre, no? En el moment en què entona una cançó, com pots saber que allò de cop no s'acabarà i vindran a buscar-te, no? És arriscat, fins i tot, no?
Aquí entra la màgia literària, en realitat. En definitiva, jo també ho he sentit, que hi ha vegades que aquesta història no tots els historiadors se posen d'acord en si va passar, si, mm-hmm. si va, que va haver-hi treves arreu d'Europa, sí. Però que se va jugar un partit de futbol, no, a lo millor se'n van jugar molts, mm-hmm. molts partits, sí. O a lo millor no se'n va jugar cap, però és lo de sempre, no? Que una veritat no t'espatlli una història meravellosa, mm-hmm. I en realitat el que jo volia explicar era que dins els moments més foscos poden trobar una miqueta de llum, una miqueta d'esperança amb la col·laboració. Mm-hmm. I aquesta cançó, aquest punt d'unió, és el que fa que en Tommy surti de la trinxera, el soldat anglès surti de la trinxera, posi la seva vida en risc, se posi desarmat enmig d'un camp de batalla i entabli una amistat amb en Gunther, que és l'altre protagonista.
I hem de parlar, mira, que aquests dies n'hem parlat molt, del món del futbol, futbol, però aquí sí. Segurament aduïm a la càrrega més poètica i més bonica que té el món de l'esport, i en aquest cas el del futbol, no? Com el futbol al final uneix també, no? No només separa, no és només un gran negoci, en alguns casos fins i tot sagnant, sinó que també és una forma de cultura que pot agermanar.
Clar, jo he de dir que jo no som gaire expert en futbol, vaja, m'atreviria a dir que no sé definir un fora de joc, però és igual, a mi el que m'interessa dels esports són el factor humà que hi ha al seu darrere, i com pot agermanar, pot unir i pot ajudar. Són històries emocionants les que hi ha darrere els esports moltíssimes vegades, més enllà de lo que és el negoci, no?, del futbol.
Bueno, en aquest cas la música i el futbol com a elements que en aquesta història ajuden a recuperar l'empatia, no? Perquè ubiques aquest relat, aquest 1914, una guerra mundial que, per cert, si ens ubiquem des del punt de vista històric, com deies, acabava de començar feia pocs mesos, tot i que es deia, tothom va pensar en aquell moment que era una guerra curta, no? I al final va durar molt més del que pensava ningú, no? Però és un procés en una guerra molt crua en què bàsicament el que es fa és deshumanitzar l'enemic, i això fa just el contrari, no? La música, i en aquest cas l'esport o el futbol, acosten, no deshumanitzen, no humanitzen de nou.
Efectivament. El que volia mostrar era aquesta història d'amistat, i sobretot que en col·laboració és igual la llengua que parlis, és igual el bàndol que siguis, és igual que, en definitiva, aquest és el missatge que volia transmetre en el llibre. Hi ha una cosa, que els nacionalismes van enjullar molt en la ingenuïtat de joves que anaven allà. He llegit que fins i tot se varen allistar a Anglaterra joves de 12 i 13 anys. Jo entenc, no sé si és vera que se va jugar un partit de futbol, però el que sí que és cert és que una vegada se pogués establir una relació de germanor entre soldats de diversos bàndols, pues l'impuls primer seria aquest de anem a passar-nos bé, encara que sigui durant unes hores, i no enfrontem-nos.
De fet, perdona, sobre això de les edats, no ubiques exactament l'edat que tenen els dos protagonistes, no? En Tom i en Gunther, però tenen un aire bastant infantil.
Sí. A més, el llibre està destinat a infants a partir de 7 anys, 7, 8 anys, és quan poden entendre ja aquesta història i començar-se a fer preguntes, i a partir d'aquí fins a grans. Jo volia trobar una miqueta, bé, per tota aquesta història, una miqueta l'emoció, no?, d'aquest moment, i acompanyat amb la música, acompanyat amb la màgia del Nadal, acompanyat amb aquest factor humà, aquest factor d'amistat d'entrany al futbol, no?, els esports, aquests col·lectius, els esports d'equip. Una miqueta en tots aquests ingredients volia explicar una història així un poc emotiva.
Tommy, que és protagonista, que és aquest soldat anglès d'edat indeterminada, però que té aspecte de molt, molt, molt jove, li escriu a la seva mare, no? I en aquella carta diu que aquella treva, la treva, que és el nom que agafa aquest conte, que és un conte de Nadal, Toni, no deixa de ser un conte de Nadal, ha estat el millor dels dies en la pitjor de les guerres, no? Que aquesta és una forma molt, molt bonica d'explicar el que per tota aquella gent devia representar aquests fets, no? Deies que hi ha diferents punts de vista. Tu qui t'explica aquesta història de les treves nadalenques de la Primera Guerra Mundial? Per primer cop, quan sents a parlar d'això?
Jo la veritat és que ho tenc apuntat a un quadern meu de punts, de notes. Jo sempre vaig amb un quadern per dibuixar i per fer els meus esbossos, perquè l'any 18 se va fer el centenari de l'armistici,
sí.
I a la meva facultat varen fer una exposició, i allà s'explicava aquesta anècdota, i m'ho vaig apuntar, i allà se va quedar fins a l'època de la pandèmia, que és quan vaig tenir temps i vaig escriure la història a la nostra. però sí que és veritat que jo tenc record d'haver-la sentit en altres ocasions, perquè som col·leccionista de còmic de la primera meitat del segle XX, les pel·lícules, tot el que tingui relació amb la primera meitat del segle XX m'agrada moltíssim per l'estètica, per la geopolítica, una miqueta per tot plegat. Som molt fan d'aquestes històries. I me va agradar molt, i durant la pandèmia el vaig... com el van transformar en llibre.
Toni, quan deies que ho vas veure a la teva facultat, et refereixes a la facultat on estudiaves?
No, jo vaig estar fent classe a Història de l'Art, a la Facultat de Història de l'Art de Barcelona. Jo vaig viure 20 anys a Barcelona.
Ah, carai!
Vaig anar a estudiar Belles Arts i arrel de la pandèmia la meva companya i jo esperàvem una criatura, una nina,
sí.
I vàrem anar cap a Mallorca, que és d'allà on jo som, i perquè jo també volia dedicar-me molt més a dibuixar.
Ahà. O sigui, però hi va haver un moment que la Terra et va cridar cap a casa una altra vegada, eh?
Sí.
Per què creus que va passar això?
No ho sé. La pandèmia hi va ajudar i una miqueta també. Barcelona és una ciutat que els darrers anys per reeixir econòmicament i això també s'ha posat una miqueta més complicat. Però sobretot és perquè aquí teníem una xarxa familiar que mos permetia, me permetia dibuixar més i crear les meves històries en dibuix. I ara, ja gairebé tret d'aquesta classe que faig de dibuix aquí a la Facultat de Belles Arts, aquí a Palma, dedic el meu 100% del meu temps a dibuixar.
El conte està dedicat a la Marta i a la Martina. Qui són, Toni?
La Marta és la meva companya.
Sí.
I la Martina és la meva filla petita.
Quina edat té?
Té 2 anys.
2 anys.
L'estava escrivint quan la Marta estava embarassada. I, de fet, he de dir que jo no som autor. Jo som autor complet si m'hi pos, però normalment jo som més dibuixant que escriptor. I, per tant, l'ajuda de la Marta va ser fonamental a la creació del text.
Uh-huh. I ella l'ha llegit o no? La Martina.
Sí. Ah, la Martina li han llegit.
L'heu llegit,
sí.
Clar. I
sí, encara no l'entén, és molt petitet, clar. Encara té 2 anyets.
Què ha fet?
Però mira els dibuixos. Tocar
els dibuixos, etcètera, no? Clar.
Sí.
I com creus que ho rebrà? Perquè l'escriptor es deies 7, 8 anys, no? Que ja poden començar a entendre. Que poden començar a entendre el que la guerra.
Sí, entendre que hi ha un conflicte, que és un conflicte històric, que dintre de les guerres també hi ha treves, que té una treva necessària, una treva definitiva encara més necessària. Totes aquestes coses ja són conceptes que jo crec que a partir d'aquesta edat ja ho comencen a entendre. De fet, fa 2 dies estàvem a un col·legi aquí a Mallorca que havien llegit el llibre i m'ho van fer moltes preguntes molt interessants, i això és que ho entenen perfectament.
Bé, no hem d'oblidar que aquestes criatures... On vas anar, dius, exactament, a l'institut?
No, a Manacor, una escola.
Dius que... vull dir, dic que en el moment històric és probable que ho entenguin, perquè al costat de casa tenim una guerra com és la de Rússia i d'Ucraïna, no?
I tant. I me feien preguntes sobre això, a veure si... Me demanaven a veure si el vaig escriure perquè hi havia la guerra.
Clar.
I jo els vaig dir que no, que l'havia escrit, que havia estat una coincidència, però això. I hi ha una cosa que a mi me varen demanar també, i és una cosa que a mi m'agrada repetir, i és que està escrit en forma d'epístola, és una carta. No és que sigui un conte, tipus, hi havia una vellada, un soldadet, etc.
Sí.
És una epístola. Comença amb un estimada mare i acaba amb un posata. Per tant, no res més que una carta. I a mi m'agrada molt, perquè quan jo vaig sentir a passar ràdio, quan va començar el conflicte d'Ucraïna,
sí,
que vareu entrevistar a soldats, d'aquests soldats que havien estat a Catalunya i parlaven en català, ostres, hi havia qualque connexió que connectàveu aquest soldat que estaven al front, amb familiars que estaven aquí, i la manera que tenien de dirigir-se en els seus familiars, dient-li sempre el seu nom, mamà o germà, o tot això, buah, m'emociona tant que vaig voler-ho plasmar. I a mi les cartes de soldats que escriven a les seves famílies m'emocionen, perquè jo no he tingut mai per sort, diríem, no? Està tan lluny dels meus éssers estimats, però jo crec que els escriuria també, els intentaria... L'única manera que tenien de contactar amb els éssers estimats era a través d'una carta. Clar. Havien de bocar amb una paraula tot l'amor que sentien per ells, no? Mm-hmm. No sé.
I avui dia que estem al segle XXI i que sembla que això ja, això de les cartes està superat, no? Continua sent una de les fórmules de... Ja no només efectives d'arribar amb intensitat, sinó de ser notaris d'una època concreta. Sí. Perquè això, ara, quan hi ha hagut aquest debat sobre Twitter, sobre les xarxes socials, que tens la impressió que en aquest moment de la història són per sempre, no? I de cop una companyia tanca i tota aquella informació es perd.
Ostres,
curiosament, el que semblava més antic eren les cartes és el que queda, és el que queda després de dècades.
Però, i la feina que ho vau fer vosaltres cobrint aquests primers dies del conflicte, entrevistant aquests soldats, jo estava enginxat a la ràdio tot el dia i realment m'emocionava moltíssim sentir-los. Jo no conec el conflicte en realitat de lo que ha passat a Rússia i Ucraïna, no el desconec perquè no som especialistes en geopolítica, però sí que sentir soldats que parlaven en català i que intentaven que els seus familiars estessin col·locats a Catalunya, això m'emocionava tant i encara no estava publicat La treva, però com que ja l'havia escrit o ja estava impremta, diríem, jo recordava això quan recordava que la carta d'en Tomi era, jo intentava cercar això, aquesta emoció.
Estem parlant amb el Toni Galmés, que és il·lustrador mallorquí, autor d'aquest llibre que es diu La treva, i professor de Belles Arts a la Universitat de les Illes Balears, i que ha publicat aquest conte infantil que es diu La treva, que va sobre aquest 25 de desembre del 1914, el dia en què es van produir treves en diversos punts de les trinxeres de la Primera Guerra Mundial, i que van servir per retrobar durant unes hores la humanitat en una guerra tan crua, no? I en què els soldats d'una i altra bàndola es van retrobar i fins i tot van compartir conversa i van jugar a futbol, diu la història. Bé, et volia preguntar quant de temps fa que escrius que dibuixes i quan vas començar amb això, quan et vas adonar que t'agradava i que podia ser un ofici, no?
Jo dibuixava i dibuixar tota la vida, en realitat. Tota la vida sempre he estat volent explicar històries. Quan jo vaig estudiar Belles Arts, que era a principis del 2000, encara no hi havia internet, sí que hi era, el que passa és que encara no hi havia... El món de la il·lustració no estava tan ben valorat. I jo vaig sortir de Belles Arts amb una idea de que de la il·lustració no se pot viure. I aleshores vaig fer la tesi doctoral en Història de l'Art, perquè pensava, podré ser professor, no? Poc a poc, però he anat poc a poc també, així com ha anat evolucionant tots aquests 22 anys del segle XXI, he anat veient com sí que si il·lustració és un bon mètode de subsistència. I res, que jo ara, des de l'any 2017, en realitat, m'ha dedicat quasi íntegrament a lo que és il·lustració editorial. He passat per publicitat, he passat per cinema, però sobretot per il·lustració editorial i fent els meus propis llibres. I ara, afortunadament, estic en el mercat francès, que estic supercontent.
Bueno, de fet, ara va preguntar per l'estètica, perquè el conte té un aire, per una banda, una mica Tintín i per l'altra una mica britànica, molt europea, no?
Sí, molt europeu. Sí. Molt bé, m'agrada molt que m'ho diguis. Realment és per jo un gust que això se conegui. Jo, a mi m'agrada molt la il·lustració clàssica. I clàssica vol dir supernarrativa, que cada imatge expliqui una història, que no doni peu a la interpretació, sinó que cada imatge és realment el reflex de lo que l'autor volia pensar. I això ho feia la il·lustració clàssica. En Shepard m'agrada molt, l'autor de Winnie the Pooh, que també va estar a la Primera Guerra Mundial, i el còmic franco-belga m'agrada moltíssim, amb la qual cosa tot el llibre sense voler està, el faig per inspiració de tots els referents que jo tenc en la meva llibreria, en el meu dia a dia, no?
Hear the bombs and bells, the sound of rivers. parlant el Toni Galmés i ens deia ell treballa a França, no? Que segur que és molt diferent. Com veus la situació del còmic en català? Perquè sembla que hi ha una mena de revifada important.
Sí.
Oi? Un bon moment, no?
És un molt bon moment. De fet, la Llalera treu ara una línia, de, un segell de còmic en català, de manga en català. Jo crec que està en un molt, molt, molt bon moment. La Marta, la meva companya, té una llibreria aquí a Manacor.
Sí.
I també ven molt de còmic en una llibreria infantil i també ven molt de còmic en català. I sí, és un super moment i s'està demanant molta feina i hi ha molts autors catalans que estan fent feina pel mercat francès, ja no només grans estrelles com Jordi Lafebre, Ricard Tefa, que on Oriol Malet, que el vareu entrevistar aquí en el Via Lliure, gent molt jove que està també en el mercat francès i que són molt cotitzats per ses editorials, són molt, ses editorials els acerten, i jo estic molt, m'ha sent molt afortunat de poder fer còmic per França.
Veus que veig que estàs molt posat en l'actualitat també del programa, no? Que des de Mallorca escoltes RAC1 o què?
Mare meva, cada dia, i cada cap de setmana vos poses a primera hora.
Carai.
per bueno, dibuixen valtros.
És que, ah, sí?
Sí, valtros no sabeu el que m'heu marcat a mi, la meva informació del món passa per Via Lliure, clar que
carai.
Sí.
Ostres, o sigui que potser algun d'aquests dibuixos, d'aquestes il·lustracions que hi ha al Conte de la Treva, està fet escoltant el programa.
Tots.
Carai, que maco això.
Clar, i per això des de l'editorial, des del moment en què m'han dit, aquí ho van d'enviar, jo vaig dir de seguida en Xavi Bundó i el seu equip. De seguida.
Doncs mira, t'he de dir que ens ha encantat, que és una història preciosa, que està molt ben executada i crec que és un gran conte de Nadal. Ara que també sempre per aquestes èpoques busquem contes de, en fi, d'aquesta, que donin aquesta alegria, aquesta esperança, un conte infantil que parla sobre guerra, ostres, és difícil d'executar, doncs en aquest cas és preciós. Es diu La Treva, del Toni Galmés, autor d'aquest conte de Nadal i que, a més, ens ha volgut acompanyar en un dia com avui, que és 25 de desembre. És fum, també, per Mallorca, o això es diu diferent?
No, fum. Tot, el Nadal són les mateixes.
Bueno, ja ho hem vist, no? Que els alemanys cantaven una, que els anglesos també, o sigui,
també
que imagina't, entre gent que parla la mateixa llengua, ja ni t'explico. Toni, una abraçada ben forta, moltíssimes gràcies i
moltes
un plaer saludar-te.
Moltes gràcies, molt d'anys i bon Nadal.
I bon Nadal, bon Nadal.
Moltes gràcies. Adéu.
Si no ets envas, on aniràs? Ho recordes? Jo sí. L'envas on vas fa 10 anys. Des d'aleshores sabem el mal que fa al medi ambient el CO2 que desprèn l'orgànica quan va a l'abocador. Per això és tan important que tothom el recicli al marró i així extreure'n compost per la terra. L'orgànica al marró, on si no? Perquè el futur del planeta encara és a les nostres mans. 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat. Generalitat de Catalunya.
Ha arribat l'hora d'acomiadar el 2022.
Hola, a tomar por culo.
Dissabte 31 de desembre tornen les recampanades simultànies de RAC1 i RAC105, com ja van fer l'any passat.
Sí, la nit de Cap d'Any, d'11 de la nit a 2 de la matinada, RAC1 i RAC105 sonaran juntes, brindaran juntes i rebran el 2023 juntes menjant el raïm amb les campanades pirotècniques en directe des de Roses.
Amb l'Ernest Codina, l'Albert Bermúdez, l'Armand Maravalla del Matina Codina i l'Eulàlia Carrascal recollint la participació dels oients des de l'estudi.
I el Marc Bala del Versió RAC1 transmetent en directe tot el que passi durant la nit des de l'abadia de Roses.
La nit de Cap d'Any sintonitzeu RAC1 o RAC105 per a rebre el 2023 amb bon humor, missatges dels oients, els grans èxits musicals de l'any i focs artificials.
Demana alguna cosa al 2022.
Pues no, ara no em ve res al cap.
Recampanades 2022-2023. 3 hores de festa simultània a RAC1 i RAC105 amb el suport de l'Ajuntament de Roses.
RAC1 i RAC105.
Tots som 2023.
Hola, som la Nora
i l'Ale.
Una abraçada molt gran per als del Via Lliure.
Us desitgem molt bona festa.
Molt bona festa.
Què tal, Llucia Ramis? Bon dia. Bon Nadal, vaja.
Bon Nadal.
Què tal, Zanon? Bon dia. Bon dia. I bon Nadal. Un gran amant de les neules, per cert, que això ho hem comentat en alguna ocasió.
Sí.
És el teu... És què? És la teva menja preferida, gairebé?
Totalment. I a part és el misteri més gran del Nadal. És a dir, les neules estan atiborrades a tots els supermercats fins al dia 24. Tu ara, el dia 27, vas a comprar un supermercat neules i no hi trobes.
Ja per
què? No ho entenc.
O sigui, a partir d'avui ja no hi ha neules.
No, però és que no ho entenc.
És fortíssim.
Vaig preguntant pel carrer i no em donen resposta. No?
Bueno, que sapigueu que ara començarem ja les paraules encadenades. Sabeu que joc que fem habitualment amb el Zanon i la Llucia, avui també en diumenge de Nadal, amb un canvi. Bueno, això és el joc, ja sabeu com és, eh? Són les paraules que encadenen ells per donar-nos pistes de quin és el tema de què tractaran. Però avui hi ha un canvi, perquè estem canviant una mica les sintonies aquests dies, i hem decidit posar-vos una sintonia de joc una mica nadalenca.
Ai, ai.
És que, a més, com que m'heu portat aquests jerseis de Nadal, els jerseis lletjos aquests de Nadal...
És el dia
no?
que toca, sí.
Ara, vermells, amb rens i totes aquestes coses, doncs això. Li posem? Juguem o no?
Vinga.
Qui li toca avui, per cert?
Comença en Carlos.
Sí. Zanon, comences tu?
Sí.
Vale, mira. Això és un clàssic, eh? Tires tu, Zanon?
Vinga, t'agradarà aquesta. Cunyat.
Home! Amb això ja...
Tieta.
Avis.
Amb la S.
Sang.
Sang. Però que hi ha un assassinat?
Sang.
En un àpat de Nadal, per exemple?
G. Tens
mai que ho diu a les Nadales.
Està bé, mira. Puja més fort. Amb la G.
Genètic.
La C.
Caramull.
Però què vol dir caramull? No sé ni què vol dir.
Un munt. Un munt de...
De gent?
Molta gent.
O de... Ah, de gent, eh?
Bé, no.
Pot ser qualsevol cosa.
Sí, molt.
Un objecte també pot
munt,
ser.
Munt, és el mateix que munt. Va. Caramull.
Caramull. Ella. O ella.
Ella, no?
Bueno, de fet, en català no la tenim, però...
Ja. Llast.
Com?
Llast.
Llast. Llast o llast?
Llast.
Llast.
Terror.
Terror?
Sí.
Però veus que és una pel·lícula de por o alguna cosa, això, sobre el Nadal?
Pot ser. Sí. Sovint, sí. També...
La R.
Refugi.
Vaig perdut ara ja, eh? O sigui, sé que és algo nadalenc, però no acabo d'entendre...
És alguna cosa que passarà d'aquí una estona.
Terror.
Illa.
Que maco.
D'aquí una estona... Però depèn de quan estigueu sentint aquest programa, perquè ja sabeu que repeteix el dia de Nadal, però sí. D'aquí una estona... Entenc que al migdia. Has dit illa?
Jo he dit illa.
Has dit illa?
Sí.
Illa?
Sí.
Illa, per què illa? Ostres, no entenc, m'heu despistat ara, illa.
Som escriptors, una miqueta simbòlic.
Illa?
Sí. No l'encertes, eh?
No.
Què passarà d'aquí una estona?
Al dinar.
De què?
De Nadal.
I qui hi ha?
Ah, la família! És la família o no?
Sí,
és la família.
De veritat, eh? Els torrons m'han bloquejat el cervell, eh? Però he de preguntar, illa, per què?
Ara en parlarem de tot això.
Ah, bueno, vale.
No t'avancis. Vale.
La sang, llavors era sang... No era literalment d'esquitxar la sang contra un membre de la família, sinó que és de sang, la cosa.
Hi ha sang, eh?
Home, pensa que hem començat amb cunyat, o sigui, pot haver sang.
Ui.
Hem continuat amb tieta, després amb avis, etcètera.
Ai, puja'm la música, puja. Expliques.
Volíem també aquest dia tan especial parlar de la família, però donar-hi una volta una mica, no? I aquest senyor, aquest familiment, no sé si és una persona molt, 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 molt familiar.
Per què? La cançó és lletja?
Bueno, depèn de com es vegi. Són aquests senyors que arriben tard a casa i sempre tenen alguna excusa per entrar al bar.
Uf. Homes de família, no? Que abans fan una ruta i llavors acaben arribant a les tantes amb tothom.
Però no hi havia mòbil. On ets?
Sí. La família, en tot cas, és un dels temes preferits dels escriptors.
Home, és que dona molta canxa.
Perquè qui és capaç d'entendre la seva família és capaç d'entendre el món.
Doncs llavors ningú entén el món.
Mira, els russos jo crec que són els que saben fer nissagues familiars.
Home!
Els americans parlen de comunitats immigrants, també és bastant familiar el tema moltes vegades, i els europeus parlen del jo. No?
Però què vols dir del jo?
Normalment tenen aquesta cosa freudiana de centrar-se en ells mateixos, en la seva manera de veure el món. No? L'europeu seria com el més egocèntric de tots els escriptors. No? I quan els americans parlen de famílies, solen ser doncs, desestructurades, sovint marcades per la comunitat, per exemple, jueva, en el cas de Saul Bellow o de Philip Roth, la màfia, el padrino, no? Seria d'aquesta manera, els italians, no? Com entren als Estats Units.
Sí que és la família.
La família.
Ui.
I Lucia Berlin o Mary Kerr han escrit sobre famílies, típicament americanes, també molt desestructurades. Bé, en fi, és un tema que agrada molt.
Sobre aquesta qüestió, clar, suposo que, vaja, no ho sé, m'imagino que la vostra opinió és que sí, que determina, però fins a quin punt determina la identitat les famílies que tenim?
Jo crec que absolutament.
Gairebé total, no?
Sí, no només en les coses que en certa manera, les eines que et donen per funcionar la vida, sinó les coses que no haurien d'encomanar-te, te les encomanen. Jo crec que sí que és, sobretot, una mirada determinada del món. És a dir, si tens una família poruga, tu en la teva vida seràs poruga, això es palpa. Si una família que sempre pensa que tot acabarà malament, tu també tens aquesta visió.
I a la inversa, no? Una família
evidentment.
Si ets optimista, probablement siguis optimista. Exacte. Si no tens por, no
seràs emprenedor, és a dir...
I també hi ha el nom de la família. Per exemple,
el pes del nom.
Si parlem dels Kennedy...
Hombre.
No s'ha escrit tant d'una família mai, no? Ara estic llegint Canadiana, de Vicenç Pagès.
Què t'està semblant?
Una meravella.
Oi que sí?
Una meravella.
Ostres.
Publicat per Folk i Folk, és una passada. I és vera que realment estàs estigmatitzat si tens el nom de Kennedy.
Home, està com marcat el teu destí.
Sí, sí, molt, molt.
I si t'agrada pilotar, ja...
Això és vera. I és vera que avui se celebra el naixement del nen Jesús. La família seria el pare, la mare, el nadó, però això ja no s'aguanta. Hi ha molts tipus de família, no? Hi ha la família biològica, la política, l'afectiva, no? La teva família poden ser els teus amics. Mm-hmm. Una comunitat pot ser una família.
Home, quanta gent no celebra el Nadal amb la seva família, que potser decideix, o per circumstàncies de la vida, no ho fa amb la família biològica.
És que precisament el Nadal és un dia molt complicat per les famílies, per moltes famílies, per molts membres de la família que, bé, han decidit una sèrie de coses i no saben com enfrontar-s'hi, no?, a la resta dels membres de la família.
I a vegades forçada, no? Mm. O sigui, perquè hi ha molts àpats nadalencs en què es troben membres d'una família que es veuen aquell cop i prou en tot un any.
I són els desconeguts familiars.
Què
en sabem de tota aquesta gent que veiem un cop o dos l'any i no tornem a veure mai més?
O que només veus una vegada, no? La parella nova d'algú que arriba en aquell àpat i que l'any següent ja no hi és.
Sí.
No?
O no arriba al 31.
O no arriba al 31, també.
En aquest sentit, jo crec que l'anunci d'aquella marca de whisky que no direm i està bastant ben trobat. Hi ha un anunci d'un avi que s'aixeca...
D'aquest any, dius, eh?
Sí, d'enguany, que pren a maquillar-se perquè el seu antic net ara és una neta, no? I és un símbol per veure... per posar-se la pell de l'altre, de qualque manera. Jo crec que els avis, moltes vegades, són els que toleren més bé tots aquests canvis que hi ha a les famílies i també són els grans cohesionadors d'aquestes famílies, no? Una vegada que els avis ja no hi són, de vegades aquestes famílies no continuen reunint-se com feien tradicionalment.
De totes maneres, abans has dit que no s'aguanta la família de pare, la mare, el nadó, parlant del nen Jesús, però si ho penses, era una família una miqueta estranya, eh?
Uh-huh.
O sigui, un pare que no era pare, una senyora...
I la resta de membres...
Un senyor gran que estava per allà...
No, i la resta de membres on són, de la família, no? Vull dir que és molt nuclear, però estrambòtica.
Perquè la vaca no comptava.
No.
I venen uns convidats estranyíssims.
Ui, que també no els veus per primera vegada.
I ja no els tornes a veure.
Ja s'hi porten uns regals.
És que és molt estrany.
Si ho penses bé, dius... La família nuclear, no sé què dir-te. Jo, la meva era més normal que aquella.
Sí, però és veritat que les famílies benestants, no? Les famílies de classe alta, tenen més dificultats moltes vegades a introduir canvis o introduir coses noves, no? Que les famílies doncs, més desestructurades o que tenen més problemes econòmics, no? Perquè ja estan acostumats a veure-les de tots colors, no? I en aquest cas, el cas de nen Jesús, també era una família pobra, no?
Família pobra,
i tothom és benvingut a...
Ocupa.
Sí, estan més acostumats a veure coses estranyes. No han de mantenir tant les formes com els burgesos.
Escolta, i aquesta mirada sobre la família, amb el pas del temps, com canvia?
Jo crec que quan comences, tens la sensació de que pots fer el que vulguis perquè depèn del teu caràcter, depèn de la teva voluntat, no? I jo crec que a mesura que et fas gran, el que intentes entendre la teva família per veure si hi havia alguna possibilitat de que poguessis fer les coses de manera diferent, és a dir, si estàs molt determinat o no. I després hi ha coses molt, molt bèsties, és a dir, quan tu te n'adones que estàs parlant com el teu pare, mm-hmm, o estàs fent el mateix que odiaves que et fessin, és a dir...
Són ja... sistemes de miralls, no?
Exacte.
Et veus reflectit amb els altres i els altres es veus reflectits en tu, és com un joc de miralls, en què no sempre te veus reflectit en aquella persona que més t'estimaries, eh? Veure-t'hi, és a dir, que a vegades dius, ostres, tinc coses d'aquesta persona que no m'acabo gens bé, però no ho puc evitar de qualque manera.
També és cert que sempre es parla del Nadal com una festa familiar, és veritat, amb coses bones, també amb coses dolentes, no? Com, en fi, el Nadal també és dur per molta gent.
Mm-hmm. Sí,
no?
Sí.
Home, realment és com posar un aparador i uns focus sobre la soledat, és a dir, si has aconseguit crear vincles que pots funcionar, realment és una de les dates molt, molt complicades.
I la manera com se celebra el propi Nadal, no? L'actitud respecte a la festa, que hi ha famílies com més contingudes, hi ha famílies més alegres, hi ha famílies que canten a taula, les famílies que no, ningú parla.
Jo odiava. A la meva àvia li agradava cantar.
I això no t'agradava?
No.
I ara, vist ara d'adult, també et sembla o et sembla entranyable?
Bueno, em sembla entranyable perquè ja no hi és, no? Però ja. Apareix que no acabava cap Nadala, o sigui, començava fum, 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 i quedaves allà. I després què passava? Ja, ja, què passava? Què passava amb el nen? S'ofegava o no?
I depèn d'on sigui, l'origen també determina, o sigui, les zones del món?
Home, el concepte de família, és a dir, una mica el que també estava dient la Llucia, a Europa, aquest culte al jo fa que siguis més individualista, però jo, per exemple, jo me'n recordo quan jo treballava d'advocat que a vegades tenia...
Sempre me n'oblido que eres advocat.
Ja, no m'estranyo. Amb aquest jersei ja ho entenc. No, però jo me'n recordo que, per exemple, quan tenies clients i venien al despatx i clients del Pakistan i tal, mai venien sols, perquè el que li passava a un li passava a tota la comunitat. És a dir, aleshores, venien 3, 4, 5 persones i aquesta gent sempre té una xarxa que no li permet. També és un drama, perquè realment no pots tenir la teva pròpia vida, estàs molt sumès a una sèrie de costums, però jo crec que sí, depèn de la família sigui mediterrània, africana, nord-americana, que deia la Llucia, jo crec que sí, és molt diferent.
We're a happy family. Ai, Déu meu. Els Ramones.
Bueno,
cridant que són una família feliç.
Feliç. Que no hi havia família més disfuncional.
Home.
Que els Ramones, que... No es parlaven, es robaven la nòvia, després l'odiaven a molt.
Sí, sí. Bueno, hi ha el tema de la felicitat, és veritat. Mira, li sentia una entrevista al Sergi Pàmies a l'estiu que deia que, a veure com ho deia, la felicitat és el producte de l'abundància.
Sí.
Diu, jo quan era petit, els meus pares no els havia sentit a parlar mai de la felicitat.
Tornem al tema de com més burgès ets, més has de demostrar aquesta felicitat.
Clar.
I més has de mantenir aquesta idea de felicitat. I el dia de Nadal és el dia que... això s'ha de demostrar sí o sí. Tothom és feliç, tothom està bé, tot va bé en aquesta família.
Igual que per Sant Joan és impossible d'escapar-se del Sant Joan, perquè tècnicament és impossible, perquè sents el soroll, encara que vulguis tancar-te a casa, al Nadal no te'n pots escapar de l'obligació de sentir-se feliç, suposadament.
I a més, en aquestes reunions familiars tothom ha de fer veure que tot va bé, no? Mm. No pots anar ja amb els teus problemes. Tot això em fa
pensar...
No,
perquè estàs, com es diu això, aigualint la festa.
No, exacte, però a mi m'agradaria més que el Nadal fos com la pel·lícula Celebració de Lars von Trier, que vos recordeu, no? L'aniversari del patriarca d'una família de la burgesia danesa i els fills aprofiten per treure tots els draps bruts.
Que ho ensenyen tot allà.
Seria molt més divertit que Nadal.
Bueno, divertit.
L'aprofitéssim per
això. Sí, que bàsicament ens trobéssim per criticar-nos a la cara tot el que ens hem de dir.
Per dir-nos les coses a la cara un dia a l'any i després ja no dèiem abans que tanmateix som uns desconeguts i no tenim cap connexió la resta de l'any.
Sí, la resta de l'any no, i et trobes només per insultar-te i llavors la resta de l'any ja no et veus.
Però també podríem anar una mica...
Com a divertit no sé si seria, eh?
Però també podem anar una mica més enllà. Per exemple, quan érem petits, el Nadal era fantàstic, perquè venia la família, els tiets i tal, en el fons, i això ens formava un concepte de lo que és ser feliç. Vull dir, després de gran te n'adones que el tiet era un idiota, però
no,
en aquell moment era el superheroi.
Però és molt estrany com relacionar amb aquesta felicitat amb la normalitat, no? És a dir, això em fa pensar en el títol de Janet Winterson, que és Per què ser feliç quan podria ser normal? És un llibre que va sortir a Periscopi, traduït per Dolors Urdina, i aquesta frase, Per què ser feliç quan podria ser normal, és el que li diu la mare a la narradora, a la filla, la mare li diu això quan la filla li diu que s'ha enamorat d'una altra noia, no? I la mare li contesta això. Si podria ser normal, perquè has de voler ser feliç.
No?
I és una mica aquesta construcció que passa el dia de Nadal, com que tothom ha de fer veure que en la normalitat està la felicitat. Quan clar, no és així, no?
Però sobre aquesta mirada infantil que deia el Carlos, era feliç allò perquè era extraordinari.
Ja. Yeah.
No? Mm. O sigui, la normalitat, que era, per entendre't, sopar a la cuina en comptes del menjador,
sí,
que hi ha moltes famílies que ho fan, sí, no? Dines i sopes i esmorzes, aquell dia no, aquell dia es menja al menjador, ve gent que no ve normalment, es treuen molts més plats que de costum, i aquella, en aquella extraordinarietat t'indica que allò és felicitat, d'alguna no, manera.
I jo, és que trenco una llança, jo crec que hi ha un cinisme respecte d'això, vull dir, sembla que l'alegria i la felicitat sigui sospitosa, és a dir, una persona alegre sigui una persona que no se n'entera de què va res, no? Vull dir, i aleshores tu dius, és la normalitat, és que realment en el món en què vivim nosaltres, la majoria de dies són bons.
Ja.
És veritat,
ja,
o sigui, probablement la majoria de dies de l'any són feliços, d'alguna manera, evidentment, no, però és això, vull dir, que...
Això fa que moltes vegades... El Nadal ens faci pal.
Exacte, sí. És massa felicitat. Ja sóc feliç, una miqueta.
No vol reconèixer, però si haguessis de posar-te a comparar amb el conjunt de la població mundial...
Home...
És una felicitat contínua i perpètua.
Home, jo, per exemple, quan parlem de la felicitat i la infelicitat, és a dir, jo que sé, la gent abans... o sigui, ara la gent es mor més de ser gras que de fam, per
sí,
exemple.
Sí.
L'abundància.
No, sí, sí.
En el fons és obvi, el que passa que estem acostumats a un nivell d'excel·lència brutal.
Lo de l'abundància, clar, és estrany, perquè la obesitat moltes vegades no té a veure amb l'abundància, sinó al contrari.
Yeah.
Perquè molta gent que acaba tenint problemes de pes perquè mengen malament en quant a qualitat també. No?
Sí,
que l'epidèmia d'obesitat no té a veure amb els excessos des d'un punt de vista de l'excés de bons aliments, etc., sinó de precisament al contrari.
Sí. O sigui, m'estàs dient que m'hauria d'haver comprat una talla més del jersei, no?
No,
tota tot aquesta...
No. Jo deia fent anàlisi de la societat occidental.
Vale.
Escolta, us volia treure també sobre aquesta qüestió. Clar, també hi ha el punt aquest de la família boja. Hi ha, igual que el pessebre, hi ha l'aliment disruptiu, que és el del caganer. A totes les famílies hi ha un element disruptiu.
Sí.
No? Hi ha una ovella descarriada, hi ha un personatge...
Més d'una.
O més d'una, sí. Exacte. No,
però és aquesta, per això també els resulta complicat anar el dia de Nadal a veure'ns amb la resta, perquè sempre notarà que està desplaçada, no? Que no forma part d'aquell conjunt. Jo crec que és un dia molt complicat per moltes persones per això, no? Perquè t'has de veure amb una gent que creus que no t'acceptarà així com ets, moltes vegades, o que tu has anat a la teva i que ells esperen que continuï i sent aquella persona que eres fa uns anys, no? Sobretot amb els nens. Clar, aquells nens creixen i després tenen la seva pròpia vida i fan les seves coses, però tothom, en el fons, espera continuar veient aquell nen.
De tota manera, també parlem de la família, o sigui, totes les famílies són boges, vull dir que, en el fons,
ho
penses bé, i nosaltres parlem també de les nostres coses que ens passen tan estranyes, però quan els avis explicaven la seva vida, quan tenien 18, 20 anys, o sigui... Allò era una barbaritat, o sigui, estan com unes maraques.
Què és això?
Això és l'Ian de Family Stone, Family Affair, i aleshores també és un concepte per anar en contra de la família definitivament, és a dir, la gent, a la història de la humanitat, diguem, la gent començava a ser més emprenedora i a anar més enllà en el moment que deixava de casar-se dintre la seva família. En el moment que tu confiaves en un estrany, estaves obrint-te, no? I aleshores, bueno, és veritat que la família uneix... Les coses de família queden dins, però bueno, en el fons has de trencar i portar desconeguts a casa.
Preguntaves que tenien a veure les illes amb les famílies.
Sí, Ah, mira, me n'havia oblidat, gràcies, perquè he pensat, què diuen?
I perquè cada família és una illa.
És una illa.
Forma una illa, no? Una illa tancada, moltes vegades, que pot ser refugi i pot ser llast al mateix temps, no? Tu no pots deixar de ser d'una illa com no pots deixar de ser d'una família.
Clar.
Però al mateix temps on t'hi refugiaràs serà allà. És a dir, que tu aniràs allà quan tens algun problema, tornaràs a casa, si ets d'una illa, tornaràs a la família moltes vegades, no?
És el lloc somiat i l'odiat a vegades,
sí,
no?
Sí,
pot ser les dues coses a la vegada i en moments diferents de la vida una cosa o una altra.
I tu
no?
Crees la família, tu crees aquesta aquesta illa, no? Al final és una cosa que tu fas, no, no te la imposen els altres. Inicialment sí, tu no pots deixar de ser de la teva família, no pots deixar de ser d'on vens, però al mateix temps després crearàs famílies noves.
I abans que parleu dels escriptors i de com la família és un centre de literatura molt potent, escriure sobre la pròpia família és possible o és difícil?
Bueno, jo diria que el difícil és no escriure sempre sobre la teva família. Jo crec
en
que...
realitat estàs escrivint sobre la teva família encara que es maquilli de moltes maneres, no?
John Barry deia que tot el que passa a partir dels 7 anys realment no és gens important, és a dir, la literatura no deixa d'estar sempre anant a la infància i a la família, els vincles que hi havia, el que passava, les coses bones i dolentes et marquen i sempre estàs donant-li voltes. Aleshores jo crec que és així. El que passa que moltes vegades t'inventes els records.
Clar, aquest és el problema, clar. Que els crims familiars no prescriuen. Si tu passes comptes quan escrius sobre la teva família, no t'ho perdonaran mai. Perquè, clar, a més a més, tu estàs tenint la versió oficial. Una vegada que estàs escrivint sobre alguna cosa, ja és la teva versió. Els seus records els alteres per sempre, perquè passen a ser els teus records i, a més, estan per escrit. Per tant, tu estàs modificant tota la seva història familiar a partir del que has escrit, no? Això d'una banda. I després, els que no tenim descendència, escriure sobre la família és mirar el passat, perquè no hi ha una projecció de futur, no? Sempre mirar fins on has arribat, com, què és el que t'ha portat fins aquí, però no mires cap endavant, no? Moltes vegades,
com seran els pròxims nada.
I això és una cosa que sol passar també, els que tenen fills, per protecció als fills, tampoc escriuen gaire sobre els fills, no?
Clar.
I llavors hi ha un punt que és una mica trampós quan escrius sobre la família, perquè sempre és com aquesta mirada cap enrere, però no tant cap endavant.
Però després també està que no et fa mal fer mal al teu pare o al teu avi, però sí que et fa mal fer mal al teu fill.
Clar.
O sigui, gairebé els escriptors no tenen regles. És a dir, si vas a fer un bon llibre, t'és igual el preu que de vegades, però cap a un fill és més complicat.
I sobre els fills, però deixeu-me dir una cosa que m'heu fet pensar. També la cosa cíclica d'una família. El qui ha estat fill en un moment determinat i ha estat el petit de la casa o el mitjà de la casa o el gran de la casa i té aquesta mirada infantil, hi ha un moment que passa a un nivell, a un altre nivell, no anava a dir superior però no és ben bé superior, i potser hi ha un altre moment en què passa a ser el primer de tots, és a dir, que passa a ser l'avi, no? Llavors, ostres, la gestió d'això no deu ser fàcil. Jo encara no he arribat a aquest punt, però m'imagino que haver de, perquè d'alguna manera encara el teu record infantil deu ser més important que la resta, no? Però deu estar allà, d'alguna
però
manera.
Però per això, o sigui, les festes de Nadal hi ha gent que es comporta com si fos un nen.
Clar, hi ha una regressió.
Clar, realment, el tiet que fa el burro només el dia de Nadal, després te'l trobes pel carrer el 3 de febrer, no...
I no fa res.
No fa res, és
veritat. Aleshores, el cunyat que fa de cunyat.
El cunyat, dius, em toca a mi de cunyat avui.
Però és veritat, perquè pot ser en una... I a més, com que els àpats de Nadal sempre estan dividits entre trossos de família d'aquí, d'allà i de més enllà, pot jugar papers diferents.
Totalment.
Pot ser el que gestiona, no, i controla de forma molt raonable el que passarà, el convidat que arriba tard i malament, pot ser el cunyat pesat, o pot ser el tiet embogit. Mm-hmm. O sigui, pot jugar tots els papers que vulguis.
Segur que a Globo tenen un servei de... Necessitem un cunyat de Vox ràpid.
Hòstia, boníssim, això. Bueno, avui, que és dia de Nadal, hem parlat de les famílies, de la família, avui el Paraules Encadenades, ja que d'aquí una estona, si ens escolteu al vespre, demà, que és Sant Esteve també, hi haurà aquest àpat i aquesta trobada de les famílies. Llucia Ramis, Carlos Danón, moltíssimes gràcies.
Bon Nadal.
Ara, bueno, demà ja no portareu aquests jerseis de rents i totes aquestes coses, no? Vale.
No, ja pare, intentaré comprar-me un més ample el proper dia.
Vale, d'acord. Apa, adéu-siau.
Una ferrada.
Els nostres veïns, aquell noi que no sabem com es diu perquè sempre fa servir els assortidors d'autopagament de la nostra estació Oilprix. Gràcies per fer-nos estar al dia de la tecnologia. Descobreix les històries a estacionesdeproximidad.es i troba l'estació més pròxima. Oilprix, powered by Meroy. Estacions de proximitat.
Aquest hivern prepara casa teva per a les visites més màgiques amb les ofertes de Leroy Merlin. Fes la teva llar més càlida i acollidora, rep els qui més estimes i sorprèn-los amb els millors regals. Aprofita les millors ofertes per gaudir d'aquest Nadal fins al 3 de gener. Compra leroymerlin.es, a l'app, al 910 49 99 99 o vine a la teva botiga Leroy Merlin.
Hola, em dic Dolça.
I sóc de Santa Cristina d'Aro, del Baix Empordà, i aquest Nadal m'agradaria, a part que em toqués la loteria, que l'any nou porti molta pau, alegria i amor. Bones festes!
Vinga, que d'aquí uns instants arribem a l'actualització informativa d'aquesta hora, uns pocs minuts, també perquè tanquem aquest Via Lliure especial de Nadal i ho farem amb un prec, amb una petició que els d'aquest programa compartim perfectament amb el gran Pau Ballbé en una cançó que ara de seguida sentirem, que demana una mena d'esperit positiu que també podríem adoptar aquests dies en els àpats i les trobades familiars. És una cançó que arrenca de seguida, aprofito ja per fer-ho per felicitar-vos el Nadal i el nou any, tot i que he de dir que el Via Lliure torna dissabte que ve, en Revetlla de Cap d'Any. Ja vaig. Per arrencar la cançó, un so que potser us recorda una mica aquestes festes i en un dia com avui. Veus aquell pal, el del racó? Sí. No, aquell no, l'altre. Me'l dones? Gràcies. I ara anirem tots junts, amb els nens, fins al mig del menjador, on ja el tenim preparat, i vinga, a fotre-li. Fins que comença a sonar la guitarra i després apareix el Pau.